Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne, un espai radiofònic per on passen els representants de les formacions polítiques amb representació al ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui és el torn del grup municipal del Partit Popular i tenim amb nosaltres a dos dels seus regidors. Per una banda, Joan Font, regidor i portaveu, i per l'altra, la regidora Gemma Margalef. Benvinguts al programa, tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Si us sembla, tenim molts temes dels quals parlar, però possiblement per proximitat. Ens referirem primer als que tenim més tendres. Precisament a l'última sessió plenària, feta fa pocs dies, es va aprovar una modificació de taxes municipals. Opinió del Partit Popular, justificació de vot i una mica la valoració de tot plegat.
Pues bé, l'altre dia, el ple del 31, se va aprovar per majoria absoluta de Convergència, nosaltres ens vam abstenir i els altres dos grups de l'oposició van votar en contra. Però hi ha que explicar el que són taxes, preu públics i impostos. No? Aquí es tractava de taxes, concretament la taxa d'expedició de documents administratius, la taxa de llicència d'autotaxis i vehicles de lloguer, la taxa dels nínxols del cementeri municipal, la taxa de les brosses, la taxa també de vehicles que estan abandonats a la via pública, la taxa de llicències urbanístiques, la de prestació del mercat, que són les parades, la taxa de prestació de servei de l'ambulància municipal, que no afecta la gent del poble, sinó la gent que ve a veranejar aquí i que són no comunitaris, perquè la gent estigui tranquil·la en aquest sentit, i ha que fer una explicació bé d'això. També la de domini públic, aprofitament de l'espai públic, després també la quota de la llar d'infants, la retirada d'animals de via pública i, per últim, la de cursos de formació. En total són 12 taxes que nosaltres ens vam posicionar a la comissió informativa, que abans del ple hi ha una comissió informativa, i nosaltres som coherents amb el que diem allà i després, consegüentment, al ple. No amaguem cap estratègia, sinó que diem el que sentim o el que pensem en aquell moment. Bé, nosaltres vam dir una cosa molt fonamental. Si estigués això en situació normal, pues, evidentment, pues, és raonable que es pugi pues, entre el 3 i el 3,5%, que és la valoració que es fa de l'IPC interanual. No? Però nosaltres vam posar damunt de la taula una cosa molt important, i és que nosaltres no vam aprovar la pujada de l'IBI, perquè tot ho tenim que relacionar amb la pujada de l'IBI, que va ser l'any passat, que l'Ajuntament va decidir passar del tipus d'agravament del 0,62 al 0,85. Això, en termes absoluts, era un 37,09% d'augment a les cases del nostre poble, no? Però una vegada ja l'Ajuntament amb aquestes dades aprova les seues previsió d'ingressos via impostos, via taxes, via preus públics, a finals d'any va haver un decret d'aquest Rajoy famós de que va imposar a tots els municipis que no havien fet la revisió catastral abans del 2001, l'Ajuntament de l'Ametlla, l'última revisió catastral s'havia fet el 98, que depèn de quin any l'havia fet, pujava entre un 4% i un 10%. L'Ametlla, com que el va fer abans del 2001, pues, li va gravar el 10%, que això també en l'IPC, que es valora en el valor catastral, era un 3,71. Si ho sumem tot, en valors absoluts, la gent va pagar un 50,8% més. Evidentment, això és un palo a la butxaca en la situació que estem. Nosaltres ja vam defensar el seu moment, no vull repetir el que vam defensar de l'IBI. Nosaltres aquesta pujada de cop no la vam creure oportuna, perquè considerem que en els moments de bonança econòmica és quan s'han de fer els deures, i una revisió catastral en aquests moments no era factible, i per tant els valors catastrals estan desfassats i a més estan molt baixos en el nivell de mercat. No? Llavors, el que considerem que al seu moment, doncs, quan se va pujar quan havia l'equip de govern de PSC i el Partit Popular, se va pujar fins al 0,62. Llavors aquí hi ha hagut 8 anys de convergència, un en pacte en Esquerra Republicana i l'altre en majoria absoluta. I per tant aquí s'han de fer els deures perquè era el començament de la bonança econòmica i estic parlant del 2003 al 2007. Aquí era quan s'han de fer els deures, que jo dic, no podíem destinar tots els diners que entraven a través de convenis urbanístics perquè això són efímers. Això tenia que anar més aviat a inversions, però el que són el manteniment dels equipaments té que sortir de la butxaca dels contribuents. Llavors això s'ha pogut fer d'una forma progressiva. Jo vaig sentir un responsable de Convergència i Unió que deia una teoria que no la comparteixo, de dir, no, escolta, han estat 5 anys sense pujar i després de 5 anys han pujat. Home, quan tu vas a comprar un producte, si tu pagues en 5 anys, no és el mateix que pagueu de cop. Per tant, si el mateix augment hagués pogut pagar la gent poc a poc en 5 anys, resulta menys costós per la butxaca que pagar-ho tot de cop. Per tant, aquesta teoria no em valia. Però bueno, dit això, nosaltres el que vam dir és que el del Cret Rajoy, que ho van criticar-ho, per quina raó? Perquè si tots els ajuntaments ja havien posat el seu criteri de taxar els impostos que volien pel 2013, pel 2012, home, el 30 de desembre el del Cret Rajoy estava fora de lloc, perquè això augmentava més la recaptació, no? Per tant, la previsió que era de l'Ajuntament del 37,09% més un 10%, més un 3,71% del valor catastral, pues això va ser un palo, no? Ha sigut un palo.
Sí, per tant, vostè diu que l'Ajuntament li sortien els números sense este 10% i que en este 10% que no el teníem previst...
Era el que tenia que rebaixar-se per l'any que ve. Això és el que vam proposar nosaltres. Dic, home, ja si no el teníeu previst... Pues,
lligant-ho a les taxes.
Claro, les taxes es manteniu, perquè és un 3-3,5%, algunes de les taxes, que els que he nombrat abans, però este baixeu. És a dir, el rebut, si mirem el rebut, el tipus de gravamen no surt el 0,85, surt el 0,935, que és el 10% més el 3,71% que es queda gravat allí. Per tant, baixeu. Clar, aquí va haver un intens debat, això és el que nosaltres vam oferir, perquè som així, perquè som persones que ho tinc que dir, aunque no siguin els micròfonos i la gent no escolta, ho vam debatre, i ens van dir pues, bueno, que havia, pues, bueno, havia un problema, també afegit, de que quan vam aprovar lo del Cret Rajoy del pla de finançament per a que els ajuntaments poguessin tindre liquidat per a poder pagar als proveïdors, pues, que evidentment l'interès pujava bastant. I això ells no
s'assumia.
Això estem parlant ara de 310.000 euros. I això, i este 10% afegit són més o menys 125.000, no? Diu, bueno, pues, posarem dues condicions, que això va ser abans del ple, ho vaig trucar al portaveu, i dir, posarem dues condicions per entendre que, bueno, l'IPC ho trobem normal, no és una cosa excessiva, perquè els serveis cada vegada també té els seus costos, tens que anar equilibrant, que això és el que s'hauria d'haver fet sempre, no dic tots de cop, sinó alternativament, i hem dit dues condicions. Una, que molta gent té dificultats per pagar l'IBI, per tant volem un tracte específic per la seva situació socioeconòmica que pugui tindre de risc de pobresa, i l'altra condició vam dir que, home, el que no pot ser és que l'Ajuntament, el Consell Comarcal, digui 1.077.000, que per cert, a la Cala Ràdio, a la meva intervenció van posar 1.700.000 i jo vaig dir 1.077.000. Per tant, rectifico que va sortir allí perquè és de dret de rectificar-ho, que no era aquella quantitat, sinó era 1.077.000 a l'agost. Pues, liquidem això en 3 anys, en la pujada esta del Rajoy, liquidem això en 3 anys, vull un compromís que l'Ajuntament de l'Ametlla no surti a números rojos i, a més, l'Ajuntament que deu més al revés, que és el consorci que recollís la brossa, perquè això, els que som consellers comarcals se mos cau la cara de vergonya, i això no ho diria per mi, perquè ho soc, sinó 3 mesos de convergència, i per tant volem este compromís que l'alcalde, al ple, va acceptar aquests dos compromisos i del no vam passar a l'abstenció. Aquesta va ser la justificació que vam fer amb este caràcter, diguéssim, pràctic i de responsabilitat que ens que suposo que demostrem en cada moment. No? Bé, pel demés no tinc res a dir, és a dir que els deures havien de fer quan havia bonança econòmica i les taxes i els preus públics i els impostos sempre s'hi han d'anar pujant a poc, perquè tot costa diners, A tots ens agrada que ens pugin, ara no pot ser perquè estem en moments difícils, però quan hi havia bonança tots ens pujaven el sou, un 2,5%, un 3%, l'IPC, i per tant els serveis també s'encareixen, no? I si volem mantenir aquests serveis, doncs tenen que estar directament proporcional a les nostres possibilitats, que és l'IPC. Una vegada en uns impostos, altra vegada descansen uns, després es posen uns altres, i això és el que nosaltres vam governar durant 10 anys, vam anar a fer fent una pràctica que és el que nosaltres creiem que estic a fer, i no tot de cop, com va fer Convergència l'any passat en l'IBI.
Clar, suposo que quan un govern es troba en aquesta disjuntiva, no? El fet de que per una banda és positiu pel ciutadà no incrementa impostos, però per l'altra hi ha una necessitat per tal de fer rentable el servei, i que sí que fa necessari que de quan en quan vagis incrementant. Per tant, la decisió és per responsabilitat, suposo.
Evidentment. I et posaré un cas. Un cas. Un cas que va lligat amb una gestió que vam fer nosaltres. Nosaltres, l'any 96, vam declarar que la guarderia, la llar d'infants, que era privada, fos pública. Ens va costar el nostre, perquè va ser un esforç econòmic important. I avui en dia és que la llar d'infants que tenim, que és maja, amb tots els equipaments moderns i tot, amb una gent professional, ens costa 406.000 euros, nòmines tot, no? I tenim un dèficit de 128.000 euros. Doncs a poc a poc la quota s'hi ha d'anar pujant, a poc a poc, en guany s'ha pujat un 3%, ha passat de 103 a 106,60 cèntims. Home, ha tingut que rascar les vestidures per això. Això és una cosa...
Que, clar, quan un està al capdavant d'un ajuntament o d'un govern, és molt... A veure, suposo que és molt bonic dir, home, sí, però som dels que paguem menys. Vull dir...
Jo no és que estigui defensant, sinó jo sempre he criticat...
No, és una mica... Li vull posar la balança aquesta...
No, jo he criticat que quan era el moment, la important pujada de l'IBI va ser quan s'hi tenia que haver fet els deures com van bé. Després sap greu pujar, perquè és quan els moments són dolents, no? Tota, hi ha gent més a l'atur, el nostre poder adquisitiu és zero, perquè no podem augmentar perquè els sous estan justos, però clar, i això està passat. Vull dir, no podem tornar enrere. Aquesta crítica ja la vaig fer a Convergència i Unió, com gestionar. I al senyor portaveu també li vaig dir, vostès quan tenien que fer els deures era quan anava bé l'economia al poble. No ara que tot va malament, perquè ara, clar, tots els ingressos han baixat, i si han baixat, com s'ha mantingut tot això? Pues eliminant serveis, pues home, alguns se poden gestionar millor, però lo de la guarderia, que estem tots orgullosos de tindre una guarderia com tenim, una llar d'infants, que fa no és solament perquè tindré un sistema educatiu, sinó que fa una missió social molt important, pues te diria pues que també el complex esportiu és deficitari, que el pàrquing és deficitari, tot és deficitari. Què hagués fet jo en aquell moment? Pues grans inversions no les hagués fet, perquè això costa molts diners. Hagués fet un complex esportiu limitat a les nostres possibilitats, hagués fet pues, un pàrquing limitat a les nostres possibilitats, perquè totes les inversions, després ve el problema, que és pagar el manteniment. I això sí que fes estudis de viabilitat econòmica. Tenint en compte que això quan se va fer ja estàvem en la crisi. Estem parlant del 2009-2010. I per tant, això ja surt. Alguns he sentit dir, és que jo, i en parlarem després, és que jo la residència ja no l'havies fet. Alguns, no vull dir qui, però alguns que governen, jo no l'havies fet. Clar, tenim un marroquí, després en parlarem de la porteta oberta que s'ha obert, no? Una porteta oberta, però està per demostrar si és oberteta, però de moment hem de pagar 50.000 euros cada mes durant 20 anys. Clar, tot això és molt bonic, una residència de 120 places concertades i 30 de dia amb uns equipaments bonics, però som un poble de 7.500 habitants. Han fet uns equipaments que només ho poden mantindre 12.000 o 13.000 persones de pató d'habitants. Però on tenim 7.500? Això vol dir que ens toca multiplicar pels 12.000 que tindrien que tindre pels equipaments, però som 7.500. I això és l'error de càlcul, que suposo que es pot extrapolar en altres llocs. Hem invertit més del que podíem, han gastat més del que podíem, i en fi, això és una cosa, una música que avui en dia molts polítics se donen la seva mea culpa d'haver gestionat pues, malament els ingressos públics que tenim en aquests moments, tant com per la Generalitat, les comunitats autònomes, els ajuntaments, etc. Aunque els ajuntaments encara no som dels pitjors, no? Perquè si mirem els balanç econòmic dels tres grans l'Estat, autonomies i ajuntaments, els que estem menys endeutats és l'ajuntament en un 3 sobre el PIB global, estem sobre el 4%. les comunes de tothom estan sobre el 18, la resta és de l'Estat.
La part positiva de tot plegat és que quan sortirem de la crisi això ja ho tindrem?
A veure, quan sortirem de la crisi, el problema és quan sortirem... Sortirem algun dia? Sí, però a veure, jo crec que... A veure, jo vaig a... Mai serà el d'abans, això segur. Sortirem tard o aviat, jo crec que serà més tard, desgraciadament, però mai serà res com abans, això és evident. Mai serà res com abans. I tenim que dependre dels errors. Els que hem gestionat diners públics tenim que dependre dels errors. I ho he dit aquí per moltes vegades, un equip de govern o un partit polític no pot governar cara als vots. No pot prometre i complir coses que després als vilatans li costa uns diners que està perquè està damunt de les seves possibilitats. Això és un error. Jo, per mi, jo tinc que haver depurat responsabilitats de gestió, inhabilitació de càrrec públic, el que sigui, perquè el que s'ha fet a alguns llocs han fet barbaritats. Cunit mateix, per exemple, està, jo el que viu a Cunit és Vilatà de Cunit, dic Cunit perquè és el que ha sortit més, no? Vull dir, està en una situació de quebra tècnica i un ajuntament que sortís així en aquesta situació, doncs, evidentment, té que haver responsabilitat. Té que depurar responsabilitat. Un polític, quan mana, té que governar amb responsabilitat. I és més, té que governar com si aquests diners fossin seus. Amb més cura, encara, perquè són els de tots. I això, mentre no tinguéssim aquesta mentalitat, doncs, passarà el mateix.
Anem avançant temes, perquè l'altra part important del darrer ple eren temes urbanístics, com per exemple... Pues bueno, l'aprovació del Pla de Millora Urbanística o Urbana de Roques Daurades segona fase i altres temes relacionats amb diversos plans parcials i actuacions que es fan al terme municipal.
Bé, Roques Daurades, nosaltres aquí ens vam abstenir per una senzilla raó. Què és el que teníem abans i què és el que teníem ara? I el que estem parlant, abans, amb este pla, i ja estic parlant del Pla General d'Urbanisme de l'any 92, en el qual jo tenia responsabilitat de govern, allí, en aquella península de Bon Capó, i que hi podien haver el mateix promotor d'ara, aunque han canviat el nom, perquè el portava el pare, el porta més llet el fill, podien haver 110 o 112 habitatges. Hasta 25 metres de la mateixa punta. En el nou Pla General d'Urbanisme, que es va pactar amb ells, aquesta promotora tenia uns drets adquirits sobre aquests 100 habitatges a primera línia de mar. Què s'ha aconseguit ara? Pues reduir el 85% del sòl que queda públic, quedant 14 xalets davant de l'Amatista i l'Esmeralda,
i
després se li compensa a la part de detrás en augment de sostre en 250 habitatges. Home, ojalà no n'hagués cap davant, no? Però tenim que ser pràctics, ha hagut una millora urbanística en aquest sentit, una alliberació d'espai públic a primera línia de mar, que també voldríem que aquests 14, d'acord, però mirem les dificultats que es tenien llavors, que en tenien uns adquirits sobre 110, 112 habitatges a 25 metres de la mateixa punta. Per això ens ho vas tenir, perquè s'ha fet un pas important. Que després s'aprofita un 10% d'aprofitament mig, que això sempre s'ha venut i s'ha malmat més, això és una altra cosa. Però mirem des del punt de vista urbanístic com queda la llengua aquesta península, queda molt alliberada. Evidentment que s'ha fet un pas positiu, per tant va ser una abstenció per a mi correcta perquè ha hagut un canvi positiu en aquest sentit. Al gust de tots l'urbanisme no cau mai bé, però hem de reconèixer que això ha sigut un pas important.
Respecte als altres temes que es van tractar?
Bueno, els altres temes no tenen cap importància, són modificacions puntuals, vull dir que això tots vam estar d'acord, vull dir que no afecta en absolut el criteri de divergència.
Sector de Ribes Altres, no, això, per parcial antic...
Va ser de tràmit, perquè va ser coses molt puntuals que es tenien que modificar perquè tingui tothom els mateixos drets adquirits allí i, per tant, aquí no hi ha cap problema. Jo, el tema urbanístic que vam parlar l'altre dia va ser per a mi el més important, però vam ser conseqüents de que quan nosaltres estàvem, havien 110 habitatges, ara en queden 14, i si aquests 14 se poguessin traure i donar-li un augment de sostre a detrás, pues millor que millor, però bueno, és el que hi ha. Clar, s'ha avançat.
És difícil que algú que té drets renunciï als mateixos.
I més va renunciar a aquests drets, no? Vull dir, sí que ha guanyat en dret en sostre, en quant a 250 habitatges, però ja no estan davant com estaven abans. Ja, a la política hi ha que ser honest i que hi ha que reconèixer pues, que se pot avançar. Jo, per a mi, si aquí és un tema, per a mi el més greu de tot del tema urbanístic va ser la descalificació de Port Olivet. Això, per a mi, i ho vaig dir a la campanya electoral, si us recordeu, ho vaig treure jo, tal com estava planificat quan jo era alcalde. És a dir, 60 habitatges de luxe amb un espai de 64 hectàrees. Això està desqualificat. I resulta que cada vegada ens estan donant raó. Qui salva el turisme de la Costa Daurada? El turisme rus. És el que té més poder adquisitiu i el que gasta més. I van desqualificar això. Sí que va haver un procés del mármol rojo, però aquest procés al final no va quedar en res. I ara resulta que aquell terreny té un aval a favor de la Caixa Penedès de 9 milions d'euros, se té que posar tot igual com estava abans, i això té un cost, ja veurem qui ho pagarà, i després aquesta inversió dels russos o dels ucranians ha desaparegut. Això per a mi ha sigut un error, perquè no era massificació. Si m'ho s'ha massificat més, han compensat més a la zona de Terscales, segona fase, allí s'ha augmentat a 1.200 habitatges. Per a mi ha sigut un error, i això ho lamentarem durant molts anys, perquè jo vaig tindre contacte amb aquesta gent. I aquesta gent, a part de tindre uns xalets de luxe, volien que per cada xalet tinguessin una persona, una família, que el cuidés durant tot l'any. Això creava 60 llocs de treball directes i 40 indirectes. I aquesta gent havia exportat a altra gent, que estos quan van, jo vaig anar a dinar dos o tres vegades amb ells, i déu-n'hi-do, de propina, ho puc dir jo, ho vaig veure jo, de propina a un restaurant d'aquell poble, van donar, en aquell temps, 5.000 pessetes. I, sin embargo, este turisme de qualitat ja no el tindrem. Van a Salou.
Vilafortuny.
I Cambrils, no? I el senyor Mas va a Rússia l'altre dia, no? A buscar el turisme de poder adquisitiu, que això també va ser una cortina de fum, i tinc les meves reserves, va ser més propaganda que res, perquè, però bueno, en fi, jo no entrarem ara en política de partit nacional, no? Per tant, això va ser un error per a mi, infundamental, i que ho lamentarem en quant a gent que pot gastar molts diners i tenia llocs de treball fixos. I la prova està que els 4 o 5 xalets que han a Tres Cales, aquí en contiven en una família que hi viu tot l'any gràcies a ells. No? Evidentment, havia poca densitat, 64 habitatges per 64 hectàrees, o 60 habitatges per 64 hectàrees, això era una densitat molt baixa, molt baixa. Inclús me recordo, ja faig memòria, que amb una parcel·la d'una hectàrea i mitja tenien una parcel·la d'una hectàrea i mitja, exactament, i tenien un edifici ajardinat de 300 metres quadrats i era el president d'una companyia aèria d'Israel. En un poder adquisitiu, que no t'ho pugui escriure, que tenia un avió en particular seu, no? O sigui, gent amb moltes peles. S'ha descalificat, és una oportunitat que han perdut, bueno, només ho dic perquè doncs, me va saber greu, no? Perquè se va treballar moltes hores i molt de temps amb aquell ajuntament que jo governava o que jo presidia, moltíssim. I el de Mol Roig, tothom se va precipitar. Al final no va quedar en res. Jo sé que aquella persona ucraniana doncs, va intentar negociar per poder recuperar-ho, però com que se li va descalificar, doncs ja bona nit. En fi.
Anem avançant perquè un altre dels temes urbanístics de darrera actualitat és precisament que en el darrer Consell d'Administració de la Cala Gestió es va posar en marxa tot el tema relacionat amb una pastilla, amb uns terrenys de qualificació hotelera que es volen impulsar a la zona nord del municipi, no?
Sí, crec
una mica que la vostra opinió al respecte.
Sí, crec que concretament cau cap a la part de Tres Cales, no? La
Tres Cales
Castell,
una fase.
Sí. Jo crec que sí, que pot ser una bona inversió, si algun dia es porta endavant, no? Perquè vull dir, una cosa és que ell es pugui construir, l'altra és que vingui algú i ens construïixi. Clar, ara, la prova la tenim molt a prop, vull dir, l'hotel de l'Ametlla dona feina, hi ha molta gent que treballa i dona un benefici al poble de l'Ametlla de Mar, que la veritat, déu-n'hi-do, quan no estem al mes de juliol i agost, que és quan més turisme rebem, els altres mesos, doncs l'hotel aporta gent. Sí que potser la millor són gent de la tercera edat, treballaven molt, no? Ara crec que de més obren els caps de setmana, però no, potser no faran un gran gasto en un restaurant, però sempre poden comprar el petit detall per aportar el net. En fi, de moviment n'hi ha.
Que tot ajuda, no?
Que tot ajuda, sí, perquè més en l'època que estem, ni que sigui comprant una postal i un segell, o sigui comprant el petit detallet per portar el net. Vull dir que ara, nosaltres des del Partit Popular creiem que pot ser una bona inversió i ojalà, vull dir, fos imminent la construcció, no? Això sí, vull dir, si el Partit Popular segueix estant com estem, l'equip no que governa, però sí dintre l'Ajuntament, pues, posarem els nostres, tot el que sigui, per a que es contracti gent de l'Ametlla, per poder cobrir, no pot ser llocs d'un alt càrrec, perquè a la millor no pot ser, no tenim gent especialitzada, però sí que cambrers, això tenim de sobres de gent per a poder posar allí a treballar i gent que està en una situació difícil més avui en dia. O sigui que, per mi, podríem començar a construir demà, no?
En tot cas, no, si suposo que el que es comença és la promoció d'este terreny, no?
Sí, a promocionar. Que
suposo que correspon al 10%.
A veure si algú inversor pues, pot adquirir-ho i muntar el seu negoci.
Suposo que fa referència al 10% d'aprofitament.
Exactament, sí. En aquest cas és el 10% d'aprofitament.
D'aprofitament que correspon a l'Ajuntament. L'Ajuntament li dona qualificació hotelera per a intentar atreure un grup hoteler o una construcció hotelera. Una
inversió.
No?
Inversions.
Perquè infraestructures d'aquestes...
A veure, jo crec que aquí...
Poder... Una mica és el tema del model, no? El model turístic que sempre entra en debat.
Sí, sí, però aquí el poble és un turisme de familiar, però l'èxit que va tindre, ha tingut i té, i això també ve la capacitat de poder vendre el nostre producte natural, que és l'entorn en què vivim, això és un atractiu important, doncs evidentment és intentar vendre aquest producte sapient en quin poble estem. I després que hi hagi els suficients diners i liquidat per poder invertir aquí en un lloc que és molt maco, no? Nosaltres que pensem que això havia que fer-ho, i inclús el nostre programa electoral ja posaven que en la part turística, en la part de promoció turística, que faltaven dos hotels més. I això és una cosa que estic treballant moltíssim, perquè en el que tenim actualment i els altres que són més petits, doncs no podem anar més enllà precisament per crear llocs de treball en qüestió de serveis. Jo, en certa manera, també com si diuen, has dit la Gemma, és que potser alguns no tant. Jo, a la gent, que us hauria de dir una cosa, que la formació és molt important. A vegades diuen, és que vull un lloc de treball, però a veure, us hem de formar, i l'Ajuntament fa cursos de formació. Animo que es vagin formant, que es vagin, sobretot al ram de l'hostaleria, del turisme, perquè té sortida. Ara estem passant una crisi, però té una sortida, i per tant, aconsello a la gent jove, sobretot que els cursos de formació, que també ha baixat molt perquè estan a la vegada doncs, una crisi, doncs, han hagut pocs recursos econòmics, però que sí que aprofitin aquestes oportunitats pels cursos que estan financiats per la Generalitat en quant a formació i sobretot van estar ram.
Per tant, també una expectativa, no una sabem expectativa a quants també, anys vista de dinamització econòmica.
Exactament,
no?
Dinamització econòmica, i el turisme és un factor important que hem d'apostar per ell. Mira, la prova està, el nostre programa també ho vam posar, no? Deixem-vos ja, inclús van creure oportú donar el suport i les felicitacions al patronat de turisme, perquè ha sigut encertat de posar la festa de la Fira d'Oada i la festa de Rossejat fora de temporada estival. La prova està que el dia 14 d'octubre pues va haver 3.500 persones que ens van visitar, el poble estava ple. Això ha sigut un èxit perquè havia que apostar a fer-ho fora de lo que és estiu, perquè l'estiu ja tens la gent, pots fer altres activitats, però la gastronomia, que és un reclam important i més autòctona nostra, pues ha sigut un encert fer-ho al juny, lo de la Fira d'Oada, i a l'octubre va acompanyar el bon temps, evidentment, però l'afluència que va haver gent va ser excepcional. I per tant volem felicitar des d'aquí a tot el patronat de turisme, aunque no existís el patronat, però bueno, a tota la gent que treballa a l'àrea de turisme, perquè ho va portar amb bon port aquest projecte. No?
Vostè parlava de les possibilitats de dinamització, fins i tot de lloc de treball, que pot generar en un moment determinat la posada en marxa d'un possible hotel o infraestructura hotelera en aquesta zona, que no sabem quin marge de temps tenim per davant. El que sí que sabem és que d'aquí a poc es posarà en marxa una residència per a la gent gran, que també, independentment de la seva funció social també en teoria hauria de generar una expectativa en quant a possiblement també una rama a tenir en compte per a la formació local dins de l'àmbit de l'atenció social.
Aquesta és l'altra part, eh? És a dir, quan un ajuntament, equip de govern, impulsor de projectes, no? Després parlarem la envergadura d'aquest projecte i el moment que s'ha fet.
Entrarem per l'altre costat.
Això és una cosa, però ara parlem del concepte en general. Ja t'hi he de dir a la gent, escolta, nosaltres tenim intenció de fer una, de fer una, de fer una residència en la que necessitem infermeries, necessitem gent especialitzada. Per tant, ja t'hi he de crear aquests cursos de formació. Ja els tinc a crear. Abans de fer la criatura, i tu ja tens que promocionar això. Això seria així, i tindria que ser així. Per què? Perquè després no es posa que t'hi diuen, no, escolta, nosaltres volem gent qualificada, gent especialitzada. No en tenim, oh, és que la voluntat no val. La voluntat, doncs bueno, però si se n'han fent...
Sí, és que és jo que diria que sí que se n'han fet, i crec bueno, que dos, si no estic mal.
No, estic dient que si t'hi anar amb aquesta
línia. Perquè conec gent que l'ha fet.
Si t'hi anar amb aquesta línia, si t'hi anar. Perquè si no, no té sentit. O sigui, fer cursos de formació té que estar en conseqüència del que un poble està, o un equip
pot oferir, no?
Està oferint. Per tant, això és important. Dit això, la pregunta és, el 2010, quan se va fer l'obra, era necessari fer-ho en aquests moments complicats? Aquesta és la pregunta. O era millor deixar-ho estacionat per millors moments? Aquesta és la pregunta que em plantejo. Per què? Perquè penso que 120 places concertades i 20 i 30 de dia requereix que una empresa especialitzada gestioni això i a més que la Generalitat tingui diners per concertar aquestes places, és a dir, subvencionar-les, cosa que ja veurem si passa. De moment tenim la paraula de l'alcalde dit pels diaris, de que t'hi ha paraulat uns 30 places concertades i unes 10 semiconcertades, és a dir, en certa manera
amb algun tipus d'ajuda.
Clar, però hi ha una empresa que estigui interessada a fer això, ja veurem, ha d'estar sol·licitat, però l'Ajuntament continua pagant 50.000 euros cada mes, restant el que l'empresa pugui donar. Per tant, estirem uns anys que estirem pagant diners, i bastants, ojalà m'equivoqui.
Abans d'avançar, el representant del Partit Socialista va dir que per a perdre diners d'entrada, millor tancada.
Home, tancada es perdes tots. Perquè el contracte que tenen és que l'empresa, quan ho deixa l'Ajuntament, ha de pagar l'amortització dels 20 anys que està concertat. Per tant, si ha de pagar 50.000 euros estant tancada i que tot se deteriora, millor tindre-la oberta en aquestes condicions. Jo ho firmaria ara mateix per tindre tancada. Jo no discrepo totalment si va dir això. Jo ho discrepo totalment. Més val estar semioberta amb un terç de funcionament que es parla tot tancada, perquè un edifici tancat no té cap valor. I a més, tens que pagar. Perquè, clar, l'Ajuntament té un contracte a l'empresa que ha fet AXA, que ha fet la d'allò, que en 20 anys tinc que pagar
12 milions d'euros.
O sigui, 600.000 euros
l'any, no? Anuals.
Clar, si aquesta empresa, on que vagi a un terç de funcionament, li dona alguna cosa a l'Ajuntament, doncs, bueno, anirà a pagar. Només de pagar 50, potser en pagarà 30 o 35. Per tant, discrepo totalment això del que va dir el representant socialista, si és que ho va dir, i suposo que sí, perquè tu ho dius tu, suposo que ho va dir, no?
Per començar, amb pèrdues, millor tancada.
Les pèrdues és igual les tindràs tancades, a més les tindràs al 100%, perquè l'empresa el que vol és cobrar, perquè l'obra ja l'ha fet, i els contractes estan per complir-se, I a part que alguna gent pot haver, alguna persona necessitada pot tindre això. Què et penses? Que és l'única de la Mella de Mar la que està? Pues, també el Canal està esperant, Tortosa també una, Sant Llàcer també una que està esperant, a la de Sant Miquel del Tere també està esperant, ara fa poc a Baté, després de 2 anys de combatre, l'han pogut obrir parcialment també, perquè pues, la tenien a punt de caramelo, però un edifici d'aquest tipus no pot estar tancat. L'altra cosa, he dit abans, si era convenient fer-la als moments de crisi, o deixar-ho aparcat en millors moments. Però una vegada ho tens, potser t'hi anar a fer tot el que es pot. Per tant, discrepo totalment, preferir la tira tancada. No, això, suposo que no sé els arguments que va dir, però no, a mi no m'entra el sentit comú de que això tingui un encert per part del grup, del part del representant socialista. No?
En tot cas, ara s'ha obert tota el que és la tramitació d'adjudicació pel tema del concurs.
Ja veurem,
i aviat sabrem si hi ha empreses interessades... que es presenten.
És la paraula, vull dir, també estem parlant, jo no he vist cap document signat pel Departament de Benestar i Família que això sigui així. Vull creure que sigui així perquè ha sortit publicat al diari, per tant, l'alcalde és
no, i s'ha dit en aquests mateixos micròfons per part de l'alcalde.
És clau de les seves paraules, no? Vull dir, quan ha dit això és que les converses que ens han hagut pues, ha agafat aquest compromís. L'altra cosa és que tal com està la Generalitat avui en dia, en quina situació econòmica està, que ha demanat un rescat o un pla de liquiditat de 5.400 milions d'euros, que ha tingut que aplaçar pagaments a les farmàcies i a altres llocs, pues, altra cosa és que pugui disposar d'aquests diners. Però bueno, si això fos així, pues, celebro més amb aquesta situació que es vol plantejar a primers d'any, que per estar tancada i pagant a l'empresa pues, els 50.000 euros.
Clar, a partir d'aquí, cada empresa suposo que presentarà el seu projecte i les seves condicions. La
seva viabilitat econòmica, hi ha un plec de condicions, allà es parla de viabilitats econòmiques i s'han d'estar adaptades amb aquest plec de condicions. Ja ho veurem, pam a pam anirem, no? De moment això ja s'ha aprovat.
Alguna cosa més sobre la residència per a la gent gran?
No, ja està, jo crec que a veure si més val això que està tancada, perquè a mi em preocupava molt, i a més ho vaig dir ja en una pregunta que li vaig fer al ple, que em preocupava moltíssim la situació que estava, i alguns tal que van dir que potser era millor no fer-la, potser sí, potser no era el moment de fer-la. I d'esta envergadura estem parlant, estem parlant d'una residència d'esta envergadura que ha costat quasi 6 milions i escats d'euros en l'IVA inclòs. Són molts de diners, això, molts de diners. I l'Ajuntament tindrà que pitjugar ante no arriba l'empresa que gestioni, tindrà que arribar a l'Ajuntament. Ara, si no hi ha cap empresa que ho gestioni, ho tindrà que pagar al 100% l'Ajuntament. De les dues coses, pues, agafar el millor, aunque les dues coses no m'ho agradaria, m'agradaria que estigués al 100%. Amb altres situacions econòmiques i financeres de la Generalitat, però estem on estem i la cosa està pues, bastant magra, no?
Canviem de tema perquè en l'última ocasió que vostès van estar aquí... Vostès van parlar de que farien tot el possible o la voluntat del Partit Popular era incidir en que com més aviat possible s'abaratissin les tarifes
considerablement.
S'abaratissin les tarifes de l'aparcament públic soterrat. Això fa uns dies també en Consell d'Administració.
L'any passat ja el responsable d'Hisenda ja li van comentar que era molt difícil els preus que havien de poder donar-li una rentabilitat. Ja sabem que és deficitari. L'any passat va tancar el dèficit en 230.000 euros, el pàrquing. Per tant, havia que prendre mesures, i les mesures no es mantenen des dels preus. I ara vull que
és baixar. De fet, s'ha baixat un 72,22%. Vull dir que això és molt, el que és en tarifa, diguem, d'horari, d'hora i dia. Després el que és dels abonaments mensuals o d'hivern de la quinzena pues, ha baixat un 35%, però bé, almenys estem molt contents per part nostra perquè és una de les propostes que vam ser l'únic equip que estem dintre l'Ajuntament que governem, que ho vam dir, vull dir, sempre hem insistit, això és deficitari, baixem preus i a veure si baixem preus entra més gent.
Allà es veurà, també.
Vull dir, també ho veurem, no? No, almenys és una altra cosa. Jo tinc que dir que sempre ho vaig trobar molt exagerat, que és una cosa que 18 euros dia, quan a Barcelona hi ha pàrquings, a 14 euros el dia. O a Madrid, Madrid capital, i FEMA, la fèria de Madrid, que jo hi vaig molt, 9 euros el dia. Vull dir, la mitja és un poble de 7.400 habitants i et cobraven 18 euros. Era caríssim, no? Des del punt de vista, vull dir, era molt car, caríssim. I a mi m'estranya que encara inclús hi havia gent que entrava. Però clar, quan ve a 1,80 euro, és car. De fet, ara, en els 50 cèntims, pues, a veure si tenim sort, entra algun cotxe més. I 50 cèntims
l'hora.
50 cèntims l'hora, sí. Sí, a 5 euros el dia.
Que a més se poden ajuntar les promocions que s'ofereixen des d'alguns comerços.
Sí, de fet hi ha supermercats, hi ha establiments que s'han adherit a través de la calegestió en comprar uns tiquets d'abonament, no? I que se poden, inclús tinc entès que es poden ajuntar, que havia cosa que abans no es podia fer, vull dir, que si donaven una hora,
50
clar,
euros,
era una hora en un dia, no eren dues hores en un dia, si tenies dos tíquets, i ara la cosa ha canviat també. I després també una altra cosa, això ha començat ara l'1 de novembre, jo suposo que al maig, és d'octubre a maig, aquestes tarifes, no sé si a l'abril se tornarà a parlar fins al maig i renovar-ho, això sí que no ho sabem.
Sí que veuré, pues, si la,
tindrem que veure.
Si l'oferta que ha fet a les tarifes més baixes...
Clar, suposo que el sí tema que és els mesos d'estiu tindrà una altra tarifació.
Els mesos d'estiu estan els que estan, eh? El que passa és que el mes d'estiu s'ocupa tot i no sobra. Per tant, bé... també seria atractiu, però clar, aquí tinc que veure una cosa, que aquí estem parlant ara també que es farà un Mercadona, no? I això una cosa va lligada a l'altra, perquè sé que a Semar ja ha fet algunes reunions, i per tant que fer un pla estratègic de com suavitzar l'impacte que pot tindre el Mercadona a nivell del
comerç
local. Exactament, i aquí potser el pàrquing i altres aspectes, que ara entraré a valorar perquè és una negociació que porten el grup comercial i l'Ajuntament, i sobretot el pla estratègic que podem portar, té que haver coses atractives perquè, clar, anem a veure, el Mercadona està bé, molt bé, però clar, no pot ser una barrera perquè aquí la gent no entri. Seria molt lamentable veure un poble bonic i moltes botigues tancades. Això seria lamentable. Per tant, l'ASEMAR, l'agrupació, té que espavilar-se i amb la col·laboració de l'Ajuntament o de l'equip de govern o de la regidoria de comerç, en concret, tenen que buscar un pla estratègic per amortiguar l'impacte que pot tindre el comerç local respecte a la ubicació de Mercadona, no? I el parc té que jugar un paper.
I l'abaratiment de tarifes és un primer pas.
Inclús a l'estiu, jo diria, també. Inclús a l'estiu, també. Perquè ara ja no és que estigui rentabilitat pel propi Ajuntament, sinó que sigui una rentabilitat que la gent vingui aquí i que pugui entrar en un preu assequible i pugui passejar-se pel poble, etc. Si no, seria un fre de que si el Mercadona està allí i aquí no t'entra ni aquí damunt, tenen uns preus que en certa manera ja t'entrarà menys gent. Jo crec que l'estiu, ja que ja n'estiguin, de moment s'ha fet un pas important al nostre criteri i després anant a valorant. I després, per a mi, el pla estratègic, que encara no el coneixo, però ho sabré en el seu moment, de ser més respecte quin impacte tindrà el Mercadona al comerç local. Això és interessant saber-ho i estar quin compromís pot tindre l'equip de govern respecte a un fet social i econòmic que pot passar, no? Perquè no tots són flors i violes. Tenim el cas de Móra d'Ebre. L'impacte que va tindre el Mercadona va ser negatiu pel comerç local. Ara s'ha refet perquè han hagut negociacions per estratègics i converses i actuacions perquè se dinamitzi el comerç local.
Home, suposo que sense cap mena de dubte el fet de disposar d'unes tarifes econòmiques adequades a la facilitat d'aparcament a prop del centre comercial, pues és un primer pas per aquesta...
De totes maneres, Franquín, no sé si la Gemma, perquè això és una cosa personal, no m'ho han plantejat, però m'ho podem plantejar. A veure, aquí, a la part de dalt, hi ha uns pilons que són per aguantar el futur centre cívic. Jo parlaré amb l'equip de govern, o parlarem amb l'equip de govern, almenys plantejar el nom de la taula, no? El meu sentit comú me diu que el centre cívic, com a mínim, 8 anys o 10, ningú farà un pas de fer una equivocació, de fer grans equipaments, i per tant això es tirarà 10 anys com a mínim o dues legislatures aquí. Si això es pogués reestructurar, perquè se va fer
amb la intenció de seguir
aixecar-ho, però clar, aixecar-ho amb un interval no molt llarg, de buscar una solució tècnica, perquè això és un impacte visual que no ens agrada a ningú, més al centre del poble, i buscar una solució tècnica de donar-li un altre ús, aunque es tingui que suprimir aquestes columnes. Jo no vull posar la meva imaginació, però estic posant un problema visual i d'utilitat que no sé quina pot ser uns altres aparcaments superficials o no, estic dient una burrada, o fer una altra cosa, perquè això, vaja, no crec que cap equip de govern, i si ho fan no m'ho creuré, que posin que per la pròpia legislatura del 2015 i el 2019 posin un centre cívic que val 1.500 milions de pessetes. No crec que algú s'atreveixi a fer això, no? Però ho plantejarem en quina utilitat li podem donar a la superfície del pàrquing aquest, perquè visualment no, l'impacte, i a més s'acumula aigua, aigua...
Jo crec que va ser un error deixar-lo així, eh?
Clar, va ser un error. Si tu fas això que feien 2 o 3 anys, no és cap error. Però clar, això...
Sí, però quan...
Com va fer el pàrquing va ser el 2010.
Sí, però quan se va fer ja estàvem sumets en aquesta crisi. Vull dir que l'error ja es va cometre.
Penso que havia que fer una reflexió de quina utilitat li podem donar a la part superficial d'aquí.
Jo crec que hagués pogut ser un gany.
Jo crec que això és un tema a parlar-ne i que requereix informes tècnics, d'arquitectes i sobretot la imaginació que li volem donar aquí.
Jo crec que hagués pogut ser com un ganxo, que es diu, deixar la part de dalt tota plana, que pogués aparcar el cotxe gratuïtament i sempre, quan no trobes plaça, pues baixar. Vull dir, això potser encara ens hagués donat alguna més d'entrada al pàrquing, que no simplement com està ara, perquè vull dir, a part de l'aspecte, que és horrible...
Ara, jo he dit això de 8 anys... pot haver un grup legítimament que pugui posar, no? Jo el centre bueno, cívic ho faré.
Que a pocs anys és difícil de posar
en marxa.
Jo
crec que en 10 anys no. Com a mínim no. Perquè l'economia no serà recuperada en 10 anys. Això va per a llarg 2020, com a mínim.
També es va fer l'aprovació de la cessió dels terrenys de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, no?
Bé, és un pas important també. A veure, als pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya
d'aquest any,
d'aquest any, del 2012, hi ha 200.000 euros assignats. El cost són aproximadament quasi 2 milions d'euros. Bé, hi ha una partida. Això vol dir que és una partida, que això vol dir hi ha un compromís, perquè hi ha una partida.
Entre altres coses perquè l'any ja s'acaba també, no?
Bé, però ja ha passat el 2012 i el que s'ha fet és la cessió al... Home, pot passar el del parc de bombers. Pot passar. Que el parc de bombers, l'ajuntament que jo vaig presidir, va cedir els terrenys, però van passar uns anys que no van fer el parc de bombers. No? A la CAP se farà, però ojalà pugui ser l'any que ve. Però tal com estan els pressupostos de la Generalitat i hi ha ben eleccions ara, que seran prorrogats del 2012 al 2013 perquè no tenen capacitat de poder-ho fer, perquè seran pressupostos prorrogats, tindrem altra vegada 200.000 euros més. Això vol dir que se'n pot anar a 3, 4 o 5 anys de que la caserna sigui una realitat. Això és el que jo penso i més val que tard que mai, però no ho veig a curt termini i mig termini, no ho crec. És el que penso jo. Pel que sento i pel que veig i pel que com estan els números i la situació de l'administració catalana, no?
S'atansa el 25 de novembre, eleccions a la Generalitat de Catalunya en unes connotacions possiblement molt diferents de les que hem tingut en les últimes eleccions democràtiques, no?
Mm-hmm. Bueno, jo per mi són plebiscitàries, eh? Jo les califico de plebiscitàries aquí. Aquí tots els partits polítics, quasi tots, no dic algun que ho parli, eh? Quasi tots estan parlant de que el compromís, sobretot el partit majoritari que ha convocat eleccions, està parlant de que el seu compromís és fer un referèndum, una consulta durant aquests 4 anys. Aquí resulta que la situació en què estem els mestres ara estem malament, sanitat malament, paro, on anem als 700.000 parats a Catalunya, la resta d'Espanya se'n va al 25%, i a part d'algun partit polític d'esquerres, iniciativa en concret que parla d'això, els altres estem parlant del sobiranisme, que si són sobiranistes, que no són sobiranistes. A veure, conclusió. Mas, quan va guanyar ara farà 2 anys, per majoria relativa en 62, va dir, el meu govern serà reduir el deute i el dèficit que es va trobar del tripartit en un govern dels millors. Això ho dic perquè així ho va dir. I a més anem a buscar el pacte fiscal. També ho va dir, era un compromís. El pacte fiscal, en el sentit de buscar el cupo basc, pues el senyor Rajoy va dir que no. Llavors va convocar eleccions perquè el seu programa electoral dels millors només era el pacte fiscal. O sigui, no se n'ha vist capaç de sortir de la crisi, hi ha més aparats i després el deute que el va trobar en 37.000 milions d'euros ara se'n va quasi els 50.000 milions d'euros. És a dir, que ha sigut incapaç de gestionar el que es va trobar. Per tant, fracàs. I ja s'ha pogut, ja no s'ha pogut. Després parla del Partit Popular, que és el que governa, eh? Et parlo de per què s'ha arribat a aquesta situació. I el senyor Mas tampoc va saber festejar el senyor Rajoy perquè per molta assemblea nacional que va convocar l'11 de setembre anigués pressionat per això. Perquè ell va anar pressionat. Perquè la millor alegria que li van donar és que el senyor Rajoy li digués que no, curt de vista per l'altre. Perquè almenys es pot donar-li una porta oberta, de dir, ni parlarem, no dic que no, però ni parlarem. Catalunya necessita un tracte específic, dir-li pacte fiscal a la basca o no, però no hauria tingut que dir-li que no, clar. El senyor Mas va vindre aquí i 4.000 persones ho van aclamar a la plaça Sant Jaume. D'un fracàs se va convertir en una celebració. Cosa que aquí a Catalunya ja ha passat molt sovint, això, que d'un fracàs celebréssim un fracàs. Clar, això és curt de vista per part del senyor Rajoy, i el senyor Mas jo crec que va anar pressionat per la mobilització que va haver importantíssima a Barcelona l'11 de setembre. Total, penso, el senyor Mas vol aconseguir majoria absoluta, està en el seu dret, evidentment és lícit. Jo penso que hi haurà gent que es mobilitzarà perquè no es vol separar d'Espanya, perquè la independència que ens vol portar el senyor Mas o cap al sobiranisme ell mateix no s'ho creu. O sigui, mos té que portar al sobiranisme un grup polític que no s'ho acaba de creure i un soci que s'ho acaba de creure menys. I un soci que s'ho acaba de menys. Home, els autèntics, si tinc que portar a la independència, no s'ho han cregut sempre, Esquerra Republicana. Té que encapçalar això, però no, ell busca encapçalar-ho ell, que és legítim, dic. Però, clar, hi ha gent que farà el vot útil perquè creu en el senyor Mas, i molts independentistes, en vez de votar la CUP o el Sí o l'Esquerra Republicana, votaran al senyor Mas. O no, perquè també hi ha gent que valora que hi ha un problema social, que és el paro, l'atur, la sanitat, l'educació, i això no es pot posposar, perquè el senyor Mas ja ho ha dit. Jo continuo fent retallades, perquè està així. Per tant, cada un defensa la seva campanya. El nostre grup, ja a nivell del Parlament de Catalunya, pues, s'ha definit clarament que és millor anar units que separats. També ha dit la senyora Camacho que necessita Catalunya un tracte específic perquè aporta més del que se li rep, això ho reconeixem, però sense trencar res. I el PSC ara surt amb una cosa que la tenia enterrada, que és el federalisme, no? Que estan una miqueta perduts, no? Una miqueta perduts. I Iniciativa, pues, en un programa molt d'esquerres, molt de socials, però també pensen que el federalisme tampoc l'aniria malament, aunque ells creuen que el dret a l'autodeterminació és un fet. Nosaltres vam votar personalment perquè va ser així, els meus companys se van abstenir i jo vaig dir que no, perquè pensava en el cap, que ara no és el moment de plantejar això, perquè ens trobem crisi econòmica, brutal, crisi financera dels bancs, brutal, crisi de l'euro, brutal, i a més una crisi institucional afegida. Això, en tot el que mos cau, en tot el que tenim, quatre fronts, jo no ho veig clar, jo ho veig molt malament, amb una posició que l'estat espanyol, PSOE o PP, pues volen fer complir la legalitat. Que això és l'altra part que nosaltres vam discutir. Escolta, si tu vols seguir un procés a través d'una consulta que jo crec que és legítima i es tindria que fer, tu tens que seguir un procés legal de tot això. Les lleis estan per canviar-les si no agraden. I si no tens la força suficient, la democràcia és així. Escolta, quan tens majoria fas el que vols, i quan no tens majoria tens que acceptar el que la majoria fa i respectar la minoria. Les regles democràtiques són aquestes. Ara bé, el que tinc que fer és complir les lleis. A través del diàleg, correcte. No a través de l'enfrontament, pel diàleg. I aquí les postures s'hi tenen que rebaixar una mica. Però clar, quan s'arriben a una precampanya electoral, és fotre llenya al foc. Jo crec que aquí hi ha d'haver una campanya pels que defensen el federalisme, tenen que explicar molt i bé, entenem, perquè hi ha versions que quedarien fora de l'euro, moltes versions, i per tant, una Catalunya dins de l'euro o fora de l'euro canviaria molt el sentit del vot. L'altre dia va sortir una enquesta publicada per Telecinco a través del periòdico que el 50,9% preferia la independència en tots els efectes, front al 36%, però fora de l'euro la independència baixava al 40%. Clar, això no ho sap ningú. No podem anar amb una aventura així, amb una crisi que tenim patint. Jo crec que s'ha equivocat en moment. I el senyor Mas, per molta gent que hagués sortit al carrer demanant per la situació que estem vivint, evidentment, i el govern central, per una part, entendre la realitat de que Catalunya és una comunitat històrica que ha contribuït a la solidaritat dels altres pobles, sentar-se i posar el sentit comú damunt de la taula i no portar-nos la gent com a borregos a expressar els nostres sentiments. Tenim que posar seny aquí, més que mai, i no guiar-nos pels visceralismes i els sentiments en coses que ens estem jugant el nostre prestigi a nivell del món. Vosaltres sabeu que este conflicte de la proclama sobiranista està creant que la inversió pugui baixar? Perquè l'inversor d'estranger no vol problemes d'aquest tipus. El diner és molt sensible a la instabilitat política. I això és, tot, entre tots ho estem fent mal, això. Entre tots, ho estem fent mal. Un inversor de fora vol que l'estabilitat sigui tranquil·la, no vol moviments bruscos d'independència, de secessionisme, que ningú sap entendre. Això no és un cas que ni es pot comparar en Escòcia, no es pot ni comparar. En Escòcia és un altre problema. No és el mateix. I ho diré, el senyor Cameron, que diuen que ha tingut un talent potser millor, és evident que potser sí, Escòcia és diferent. El senyor, no me'n recordo com se diu l'escocès, li va plantejar això en tres aspectes.
Salomon, potser?
Salomon. Li va dir, un, sigui com a autonomia, que ho és, total, li va donar el senyor Major, l'autonomia a l'any 70 i pico, o sí, 70 i pico, o no, el 97. Li va donar l'autonomia, el règim d'autonomia a Escòcia. L'altre era la sobirania fiscal i l'altre era la independència. Sap què li va dir el senyor Cameron? Això està publicat, que tria la primera o la tercera, però la sobirania fiscal no. L'aixeta o la caixa la vull jo, la vol Inglaterra, la vol la Gran Bretanya. Per tant, li va dir tria de les dues, va triar la independència. I el senyor Cameron, amb un talent negociador, com té que ser, sap que la independència sortirà que no. Això li va donar.
Abans d'acabar, que ens queda molt poc, sí que m'agradaria... Vostè és una persona que es dedica a l'àmbit de l'ensenyament i este ha sigut un dels sectors més criticats des d'alguns sectors del govern central, sobretot per coses que s'han dit, que si a les escoles catalanes pues, se fabriquen independentistes, que si es canvien les històries...
Jo, com a professional, fals, rotundament fals. El senyor Huert, no sé qui li va informar, però si m'hagués consultat a mi, li hagués dit que per aquí no van uns tiros. Ara bé, dit això, tampoc tenen que donar cap indici, de que un senyor guard o molts guards puguin dir aquestes coses. I me refereixo a l'espai de Canal 21 que va sortir el tema de la independència. Això no es pot fer en horari escolar. Tallers de banderes independentistes fora de l'horari escolar. Però
de política en general, no? Suposo.
Sí, en hores escolars, no. Això va ser un error garrafal per donar-li esquer amb este senyor. Perquè això ha sortit a totes les televisions públiques de l'Estat.
Suposo que això devia ser una excepció del programa.
Però, clar, no tenen que caure en aquestes provocacions. I el senyor Huert no en té cap de raó amb això, perquè t'ho puc dir en 34 anys de servei. Però nosaltres hem quedat molta cura. Nosaltres ho vam comentar al claustre de professors. Com pot ser que un director, per molt que sigui un taller de banderes independentistes i que es faci en horari escolar? Això no pot ser. Això no pot ser. Ho faci en un taller de l'AMPA o el que sigui. A partir d'aquí tot bé, però en horari escolar no. Jo ho trobo de mal gust. Això no vol dir que s'estigui fent això política dintre, però va ser un error. A vegades les formes, franquint, fan perdre el fons. I aquestes, com guard, doncs, amb poques que en tenen prou.
Alguna cosa més al respecte per tancar el tema? Un minutet, si volen afegir alguna coseta.
Vol dir
alguna
cosa? No, l'única cosa és que se va decidir el divendres en la junta que vam tenir allà baix al Partit Popular que en aquestes eleccions de pancartes no en penjaríem cap perquè degut a les últimes eleccions que van haver a les generals ens van durar pues, minuts, per no dir 2 hores. O sigui que es va decidir pues, no penjar cap pancarta en tota la Ametlla de Mar, primera que no en teníem, segona que es van desaparèixer al cap de 10 minuts I bueno, si aquestes persones que ho van fer en aquell moment pues, són tan demòcrates com van demostrar...
Que les tornen abans de les eleccions.
Pues si les tenen i molt les volen tornar, pues bueno, mira...
Una era van trobar tirada, però una bueno, tirada, no va ser per ben, sinó arrencada.
Sí, sí, vull dir, de ben, aquella nit no en va fer.
No, arrencada. Bé, nosaltres farem el cartellet propi dels que posa l'Ajuntament, però de banderes... O,
hi ha algun acte previst?
No, de moment no. Nosaltres farem un acte si ve, pues, algú vindrà pues, al mercat, posarà una paradeta. Nosaltres, en aquest sentit, pues, crec que ara és la campanya la tenen que fer els que realment estan al Parlament de Catalunya. Nosaltres ajudarem en el que sigui i, per tant, no crec que hi hagi previst cap meeting ni cap... Pot vindre un representant, fer una trobada al mercat o fer una passejada per la cala, però de moment... Ja mos ho comunicaran.
Pues molt bé.
Ah, volia dir una cosa també. A veure, jo demano respecte a totes les idees, al pluralisme polític, tant els que són independentistes com els que no som, perquè la democràcia també passa pel respecte entre un i l'altre i s'ha de fer d'una forma pacífica, tranquil·la i sossegada.
Pues ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, senyor Font. Moltíssimes gràcies, senyora Margalef. Fins al pròxim programa.
Gràcies a tu.
A tu. Adéu.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.